Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les dones que acudeixen a les urgències del Taulí després de rebre una agressió masclista creixen substancialment. Els primers 8 mesos d'aquest any se n'han atès un centenar, la mateixa xifra que tot l'any 2021 sencer. Algunes de les víctimes, però, no diuen obertament què els ha passat. Així ho ha apuntat al programa Al Matí la treballadora social del Taulí, Mercè Pérez.
Ens ho van dient cada vegada més, però no sempre, no totes, no? I de vegades venen i et diuen que han caigut, que s'han fet, l'altre dia una dona deia que gravant un vídeo per la xarxa social s'havia fet mal, i tu deies, ostres, aquesta lesió no sembla que tingui a veure amb una gravació d'un vídeo. Llavors has d'indagar una mica més, has de preguntar com t'ho has fet, sembla que aquesta lesió podria respondre a una agressió, amb qui vius o tens parella. Has de fer una mica aquestes preguntes perquè pugui deixar anar, se senti còmoda.
Algunes de les víctimes no estan preparades per denunciar, però entren al circuit d'atenció des del moment que creuen la porta d'urgències. Llum verda a la subvenció de 4 milions d'euros per rehabilitar l'art tèxtil i convertir-lo en l'escola d'infermeria. La dotació econòmica de l'Ajuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha aprovat aquesta tarda en la sessió plenària del mes de novembre. Només ha obtingut el vot contrari de la Crida. I en esports, el Sabadell no jugarà finalment contra el Badalona Futur aquest divendres. El partit, que havia de servir d'entrenament en una setmana de competició aturada per la Copa del Rei, s'ha suspès per motius aliens al centre d'esports. Tampoc jugarà el partit del filial previst per demà. Aquestes i altres notícies les repassem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 4 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres i mig més al seu pas per Cerdanyola i Sant Cugat en sentit nord. A la C-17 també hi ha problemes, mig quilòmetre de retencions a Montcada en sentit Barcelona. Si mirem ja a la capital catalana, hi ha trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral, entre Montjuïc i el Fòrum, en el sentit Besòs, i a la ronda de dalt hi ha problemes entre Sant Gervàs i la Meridiana en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps força estable amb aquesta temperatura molt suau a tota la façana litoral, prelitoral, especialment cap al quadrant nord-est, que és on han pujat més aquestes temperatures del migdia, i cap a l'interior un ambient també força agradable, tot i que sí que han d'arribar alguns núvols que podran deixar alguns ruixats febles a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. De cara al final del dia arribaran núvols baixos que afectaran sobretot la façana litoral i prelitoral, i ja de cara a demà els núvols mitjans també arribaran i escombraran Catalunya. De fet, aquests també podran deixar alguna precipitació, especialment cap a la meitat oest del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Augmenten el nombre de víctimes de la violència masclista ateses al Servei d'Urgències del Taulí. Durant els primers 8 mesos de l'any s'han atès un centenar de dones agredides, una trentena més que en el mateix període de l'any passat. De fet, a 4 mesos per acabar l'any ja s'havien atès el mateix nombre de víctimes que en tot el 2021. La treballadora social de l'Hospital de Sabadell, Mercè Pérez, ha atribuït aquest increment a diferents causes. Són declaracions al matí.
Segurament també hi ha més polítiques de conscienciació sobre el tema i els mitjans de comunicació, i és possible que això també faci que sigui més fàcil per la dona prendre consciència de que té una situació, que està vivint una situació de violència, perquè això tampoc és un tema tan fàcil de saber. I també estem en una època que la societat està molt violenta, no? Està molt violenta, i al final es demostra una mica també amb el tema de la violència masclista i la de gènere.
Però no totes les dones que arriben a urgències manifesten que han estat agredides. De fet, l'estigma encara pesa sobre aquest col·lectiu.
Quan estàs vivint una situació de violència per part de la teva parella, no és un tema fàcil de compartir. Quan venen a l'hospital, sí, venen amb por, però venen amb molta vergonya també, no? Venen amb una sensació de ser molt poca cosa, no? I de culpa, fins i tot. Llavors és que no sempre és fàcil tampoc per tu adonar-te, no, de que tens aquesta situació, perquè, clar, l'agressor, abans d'una violència física, sempre hi ha una violència psicològica.
El primer pas per atendre millor les víctimes ha estat el de no banalitzar la seva situació. El segon, posar-se al seu costat per ajudar-les.
A part d'atendre aquella dona des de la vessant biològica, sí, no? La vessant mèdica, doncs fer algunes preguntes, no? Intentar indagar una mica sobre el problema que té i reflectir-ho molt en l'informe mèdic, perquè al final l'informe, amb totes les lesions, amb la història de si hi ha hagut agressions anteriors, al final és la prova que té aquesta dona si ha d'anar a posar una denúncia.
Encara que una víctima decideixi no denunciar la seva situació davant la justícia, ja s'inclou dins del circuit d'atenció. D'aquesta manera, tots els serveis queden a la seva disposició per si en algun altre moment decideix fer el pas. No deixem la salut perquè el Cap Canllong entrarà en servei, si no hi ha cap entrebanc més, a finals d'aquest any, tal com han confirmat fonts de salut a aquesta emissora. L'edifici situat a la Ronda Europa fa mesos que està acabat, però les dificultats per accedir al material mèdic han acabat retardant-ne l'obertura. Inicialment estava prevista a la primavera del 2022. L'equipament, que ha suposat una inversió d'uns 2 milions d'euros, disposa de 4 consultoris mèdics i 4 d'infermeria, a més d'espais polivalents i interns. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els veïns de Calllong i Castellarnau són una mica més a prop de poder disposar d'un ambulatori propi. Si res no es torça, el nou Cap Calllong estarà operatiu el desembre que ve, el que significa un retard de 8 mesos respecte de la data inicial d'obertura. Les prospeccions arqueològiques primer, la pandèmia després i la crisi de subministraments en última instància han complicat la posada en marxa de l'equipament fins ara. A falta de conèixer la data concreta que el Departament de Salut no ha facilitat, el que sí que se sap és que la gestió del nou centre d'atenció primària no dependrà directament de l'Institut Català de la Salut. L'ambulatori estarà vinculat al Cap Can Rull, gestionat per la Corporació Sanitària Parc Taulí, amb qui compartirà el personal. La construcció del Cap Calllong va tirar endavant, fruit d'un acord entre el govern quadripartit i l'executiu català, que establia que la Generalitat aixecaria l'edifici a canvi que l'Ajuntament de Sabadell aportés 4 milions d'euros per a l'ampliació del servei d'urgències del Taulí.
L'oposició posa en dubte que la UAB acabi pagant 4 milions d'euros per rehabilitar l'art tèxtil després que el ple hagi aprovat donar al centre universitari aquesta mateixa quantitat per finançar el 50% de les obres necessàries. De totes maneres, tots els grups hi han votat a favor, menys la Crida per Sabadell, que ha acabat votant en contra perquè aposta per un altre espai per ubicar-hi la futura escola d'infermeria. Pere Gallifa, des del ple municipal, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament pagarà 4 dels 8 milions que fan falta per convertir l'art tèxtil en una escola d'infermeria, però la UAB assumirà l'altre 50%. Aquest ha estat el dubte plantejat per Esquerra, la Crida i Ciutadans. Escoltem el portaveu d'aquesta última formació, Adrián Hernández.
Aquesta incertesa econòmica que tenim, que en els propers anys podria haver-hi una davallada també en la despesa pública, que podria afectar a les entitats públiques, entre d'elles la UAB, doncs, que en els mesos que realment la UAB tingui que posar els diners, doncs que l'acabi posant o no per fer el projecte possible. Per tant, aquesta preocupació la tenim, però nosaltres hem de fer la feina que ens correspon a nosaltres com a Ajuntament.
La resposta ha arribat per part del portaveu de Junts, Lluís Matas, que ha demanat confiança en un company de viatge de la talla de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tot allò que fa al voltant d'aquest rectangle de coneixement, al voltant de l'Autònoma, de la Fira, de l'Escola d'Idiomes, de l'ESDI, tots aquests partners no em semblen qualsevols. Si fos una idea de vostès, doncs, tindria els meus dubtes, però quan es va firmar aquest conveni amb uns partners, com es va firmar el conveni també del Hub d'Aeronàutic amb uns partners com els que són, doncs escolta, nosaltres no posem en dubte l'autenticitat del compliment.
Malgrat els dubtes sobre el pagament, la mobilitat a la zona o si l'art tèxtil és el millor lloc per fer-hi l'escola d'infermeria, Esquerra i Ciutadans han votat a favor de la subvenció de 4 milions. Ara bé, la Crida ja ha votat en contra i ha defensat la nau Bosser com un emplaçament més adequat. Escoltem la portaveu Nani Valero i la resposta que li ha donat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Que les nous bosses i la zona on ara hi han aparcats cotxes, allà és un espai idoni per posar el grau d'infermeria perquè s'ajusta en metres quadrats, doncs és una realitat. Que no ho han explorat, que no ho han volgut explorar, que no ho volen escoltar, que els hi entra per aquí i els hi surt per allà, també és una realitat.
Escolti'm, que no són nostres les nou bosses, primer. Segon, el Taulí en aquest moment ja té fons europeus perquè hi traslladarà el centre de recerca, que en aquests moments tenen dins del Taulí.
La subvenció ha tirat endavant i el debat ha continuat amb la resolució de les al·legacions presentades a la cessió de la superfície de l'art tèxtil a la UAB, que s'han resolt amb el vot en contra de la Crida, l'abstenció d'Esquerra i els vots a favor de la resta. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha detallat que s'han inadmès o desestimat totes les al·legacions presentades per Crida i l'Entesa.
Moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I no abandonem la política perquè el PP de Sabadell proposa ajudar la Cambra de la Propietat de la ciutat en les comunitats que gestiona i on hi ha ocupacions conflictives. També proposa l'exempció de l'IBI a qui tingui un habitatge ocupat. Així ho ha explicat la presidenta Cuca Santos.
Sufren el problema de comportamientos incívicos e incluso delictivos por parte de ocupas, que es una de las cosas que más están preocupando ellos, que llevan comunidades de vecinos, con la gestión de comunidades de vecinos, la Cámara de la Propiedad, pues también es una cosa que nos quiere trasladar y para eso nosotros a nivel local tenemos unas propuestas que queremos trasladar, como la excepción del IBI a las personas que tengan pisos en ese momento, los propietarios que tengan pisos o locales ocupados, y luego queremos también hacer una oficina de atención al inquilino para hacerles, ayudarles un apoyo legal.
Santos ha acompanyat el president del Partit Popular de Catalunya i portaveu del grup parlamentari al Parlament, Alejandro Fernández, que s'ha reunit amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca. Fernández denuncia que hi ha molts buits legals que l'ocupació conflictiva i s'ha compromès a defensar les cambres en la moció que la CUP proposa aquest dijous a la Cambra catalana per suprimir-les. Sobre la presència al municipi, Fernández creu que el PP acabarà sent decisiu al govern local.
Nosaltres ara mateix no tenim representació a l'Ajuntament de Sabadell. És un municipi que històricament no ha sigut fàcil pel Partit Popular, això és veritat, hi ha d'altres municipis de l'àrea que han sigut més proclius al Partit Popular, però tenim el convenciment no només de recuperar presència, sinó de recuperar una presència prou sòlida per ser decisius a l'hora de configurar governs. Això no és una quimera, això és perfectament possible i precisament per això volíem felicitar la Cuca i tot el seu equip.
Fernández assegura que abans que acabi l'any ja hi haurà candidata a l'alcaldia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
I precisament a quarts de nou començarà una tertúlia al Casal Pere IV per parlar de les ocupacions delinqüencials. Allà hi ha el Pau Duran. Bona tarda, Pau. Qui organitza aquesta taula rodona?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, és una taula rodona organitzada pel PDeCAT, que comptarà amb la presència de l'alcaldable de la formació, el senyor Amadeu Papiol, i també del diputat al Congrés dels Diputats per la província de Barcelona, el senyor Genís Boadella, que en aquesta ocasió volen parlar de la proposició de llei de mesures urgentes per fer frente a la ocupació delinqüencial d'immobles. Diuen que són unes mesures que estan negociant ja directament amb el PSOE, amb el partit majoritari del govern espanyol, i que sobretot volen basar en tres requeriments: que es pugui desallotjar en 48 hores un immoble amb el qual no hi hagi cap tipus de relació contractual ni acord, tampoc, que els mateixos presidents de les escales de veïns puguin demanar aquestes tramitacions per modificar així la llei de la propietat horitzontal dels habitatges i, per últim, dotar també de més mans lliures, de més marge d'actuació en els ajuntaments per actuar quan es troben casos d'aquests. El diputat Boadella ha assenyalat, per exemple, que a Catalunya es produeixen el 42% de les ocupacions.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El president de la UES, Josep Maria Mañós, ha iniciat el seu últim mandat al capdavant de l'entitat després d'haver assumit l'única candidatura per encapçalar la Junta. D'aquesta manera, els excursionistes salven una situació compromesa, però ara hauran de treballar perquè no es repeteixi el 2026. Per la manera com ho determinen els estatuts de la UES, si no apareixia un president en el període de la Junta gestora, Mañós diu que hi havia risc de dissolució.
La UES és una entitat que està bé, que funciona, que també hi havia doncs una sèrie de projectes una mica en marxa i que si no ja estàvem, o sigui, el representa que la meva període anterior es va acabar el mes de juny, llavors estàvem amb 3 mesos de junta gestora, que es diu, i no va sortir cap candidatura, i realment si haguéssim estat en un procés d'una nova junta gestora, si no surt ningú, ens anem a dissolució de l'entitat.
Ara el president vigent ha recollit diferents sensibilitats i confia a seguir parlant amb la resta de socis perquè pugui una nova fornada d'excursionistes amb ganes d'assumir la gestió de l'entitat.
Avui també és notícia.
En marxa les obres d'urbanització del carrer Caucas a la Plana del Pintor. L'actuació permetrà convertir-lo en una via de sentit únic en direcció al carrer Himàlaia, ampliar les voreres i renovar l'arbrat amb la plantació de 37 acàcies noves. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, afirma que els treballs donen resposta a una reivindicació dels veïns de la zona.
Un cop acabada l'obra de la plaça Fuensanta, continuem invertint en l'espai públic tant al nord com al sud, com al centre o com a qualsevol part de la nostra ciutat, perquè Sabadell està en marxa. És per això que avui comencen aquestes obres, que va ser unes obres amb una demanda veïnal molt clara.
Els treballs tenen un cost de 614.000 euros i estaran enllestits el juliol de l'any que ve. Les activitats de Nadal de Sabadell es faran públiques demà. Seran un acte a les 7 de la tarda que es retransmetrà en directe pel canal de YouTube i l'Instagram de l'Ajuntament, tot plegat després que l'any passat s'estrenessin diferents propostes nadalenques que van tenir una molt bona acollida. I el programa de formació musical Acordant es torna a reprendre als centres educatius de Torre-romeu i Sol i Pedrís. En formaran part els alumnes de 4, 5è i 6è de les escoles Joaquim Blume, Agnès Armengol i Juan Ramon Jiménez. Corrandes són corrandes, aconsegueix superar el finançament necessari per al seu tercer disc, La meitat en són mentida.
La jornada de 8 hores és una cosa legal.
A través de la plataforma Tot Suma s'hi han afegit 233 mecenes per arribar als 6.400 euros, és a dir, el 105% recaptat del que es demanava. La data oficial de publicació és el dia 11. Els membres del grup es mostren satisfets, però un d'ells, Cristian Simelio, diu al programa Al Matí que la dinàmica de les aportacions els ha fet patir.
A l'inici la gent posa bastanta cosa, però llavors hi ha un moment entremig que hi ha dies que no veus que puja i al final, doncs, al final la gent hi posa més. Hi ha gent que havia fet altres... Perquè nosaltres no ho havíem fet mai, això. Gent que havia fet altres vegades micromecenatges ja ens ho deien que era així. I al principi, doncs, té molta força, la meitat para i al final torna a tenir molta força.
El CD ja està disponible a través del segell Temps Rècord i a finals de setmana es trobarà també a les xarxes socials.
Que no es pensin que encara és com abans, que per tot allà on passava ens deien ballar els gegants.
Des que el món és món, la Terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Ja és massa tard per aturar la crisi climàtica i ara és moment d'adaptar-se al nou escenari. Aquesta és la tesi que ha defensat l'investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, Diego Macal, en declaracions al Cafè de la Ràdio. Macal n'ha parlat coincidint amb la celebració de la cimera anual de les Nacions Unides sobre el clima, la COP27, que aquests dies acull la ciutat egípcia de Sharm el-Sheikh.
L'investigador de l'ICTA ha dit que la situació deixa poc marge de maniobra, per això sosté que la guerra d'Ucraïna, malgrat tot, pot ser una oportunitat per accelerar la transició energètica tan necessària en aquest context.
El año pasado hubo un reporte de las Naciones Unidas donde ellos hacían un recuento de todos los compromisos que se adquirieron en la COP26 en Glasgow. Y llegaron a la conclusión de que no solamente no se iban a reducir en 50% las emisiones para el 2030, sino que se iban a incrementar en un 16%. O sea, eso fue el año pasado, después pasó lo que pasó en febrero. Entonces es cada vez la naturaleza y el contexto geopolítico nos empuja a hacer la transición. Ahora és quan, no?
Precisament Oxfam Intermón Sabadell ha reclamat compromisos ferms en la lluita contra la crisi climàtica en aquesta COP27 i que les solucions no perjudiquin els països més vulnerables. Per denunciar la situació actual, l'ONG ha organitzat un acte el pròxim dissabte a la plaça del Mercat. La jornada es posarà en marxa a les 9 del matí, però l'acte central serà a 11:45 del migdia.
Fora de Sabadell i la comarca.
El responsable de l'espionatge a l'independentisme català seria el govern espanyol, segons l'informe preliminar del comitè de l'Eurocambra. En la investigació de l'ús de Pegasus, el comitè considera molt probable que fos l'executiu qui comprés el programari. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost assegurant que en una democràcia no s'espia l'adversari polític. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, descarta una rebaixa generalitzada d'impostos. En declaracions al Parlament, ha assegurat que ara no és el moment de fer aquest pas. També ha fet una crida a la responsabilitat a l'hora d'aprovar els pressupostos. I un últim apunt, l'Audiència Nacional envia a judici al PDeCAT, Convergència, l'exconseller Germà Gordó i els extresorers convergents Daniel Osàcar i Andreu Viloca pel cas del 3%. El jutge Santiago Pedraz ha obert judici oral amb una trentena de persones implicades.
Esports.
El partit d'entrenament entre el Centre d'Esports i el Badalona Futur ha quedat suspès. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En un principi, el duel estava programat per divendres a Sant Oleguer, aprofitant que aquest cap de setmana no hi havia lliga. Però, segons ha informat el club, motius aliens al Sabadell han provocat aquesta cancel·lació.
I recordem que tampoc es jugarà el partit contra el filial previst inicialment per demà i, per tant, els plans programats per pal·liar la inactivitat a la competició se n'han anat a Norris. I tot recordem amb el Sabadell arribant a aquesta pausa en zona de descens amb l'última derrota contra el filial de la Real Sociedad. Alberto Fernández, ja recuperat de la lesió i qui va jugar els 90 minuts en aquest compromís, també creu que han d'aprofitar els entrenaments per arribar en les millors condicions a la represa.
Ahora, sinceramente, nos vamos con malas sensaciones porque al final pierdes y la semana que viene no puedes luchar por ganar. Pero bueno, creo que una semana que nos viene bien para desconectar, para hablar fallos, para mejorar cosas y bueno, creo que lo daremos todo en Numancia y saldremos por los tres puntos.
Un altre dels integrants arlequinats, per cert, ha estat guardonat en les últimes hores. A la gala dels Premis AFE, Cristian Dieste va ser reconegut com a millor jugador del grup 3 de segona ref de l'any passat, quan militava a les files del Tarazona i amb qui va acabar com a pichichi.
Més futbol. I més centre d'esports, amb la primera derrota del filial de la temporada. Els de Jordi López van caure 0-1 a Olímpia davant la Guinagüeta i encadenen 3 jornades consecutives sense guanyar.
El filial va tenir ocasions de sobres per marcar i fins i tot va veure com li anul·laven un gol per fora de joc en el 89, que hauria rescatat un punt. El tècnic Jordi López lamenta aquesta falta d'encert en els últims partits.
No pot ser que avui acabi un partit on tenim nosaltres potser 8-10 arribades clares a l'àrea i tenim 3-4 ocasions clares i no les fem i ells amb mitja ocasió et fan un gol. I si anava a Balaguer, doncs el mateix. Al final hem d'estar més encertats a les àrees, és la crítica també que ens podem fer.
Per aixecar-se, el Sabadell veurà d'esperar 2 setmanes, ja que el rival d'aquesta jornada, el Mollerussa, juga partit de Copa del Rei al cap de setmana.
I un grau per sota, segona catalana, el Tibidabo es va endur el tercer derbi sabadellenc de la temporada al grup 4 per un clar 3-1 contra el Sabadell Nord.
Els de Torre-Romeu, de fet, han guanyat els seus 2 duels entre equips de la ciutat en aquesta primera volta, mentre que els de Can Uriac han perdut tots 2. Els de Toni Sallés es van mostrar superiors de principi a final amb els gols de Fran Espinosa, Ivan Parra i Abel. El tècnic es mostra satisfet per haver tornat a assegurir la victòria un mes després.
Nosotros siempre buscamos los 3 puntos y que es verdad que los empates, bueno, analizándolo nos ha reforzado porque ha sido, bueno, punto muy trabajado y puntos que creo que ha sido con un buen sabor de boca y nada, hoy hemos sumado 3 puntos que creo que son muy, muy, muy importantes.
El Tibidabo es manté tercer del subgrup 4B. A l'altra cara de la moneda, el Sabadell Nord, que només va poder maquillar el marcador a les acaballes, es queda en tapenúltim amb 6 punts. David Campuzano, el tècnic dels arlequinats, lamenta més que aquest cap de setmana no jugaran per descans.
La verdad es que quiero reconocer que hoy ha sido un partido que, como los anteriores, hemos sido competitivos. Hoy en ningún momento hemos competido el partido. Hemos bajado los brazos cuando hemos encajado el gol y la verdad es que el Tibidabo ha sido superior en todo momento.
Per davant del Sabadell Nord, amb un punt més a la classificació, ha passat el Can Rull Romulo Tronchoni, que va tornar després del cap de setmana de descans, golejant a casa per 3-0 el CUE, al San Lorenzo.
I en futbol formatiu, el més destacat ha estat la nova victòria del Mercantil, que es manté segon classificat a la Lliga Nacional Juvenil.
I a més, amb la condició d'invicta, després de 7 jornades disputades. En l'últim compromís, el Figueres es va posar per davant en el Joan Murtró, però a les acaballes, Àlex Munera i Miguel Expósito van remuntar per fer embogir a Raona Marinals. Aquest últim creu que es va fer justícia.
La primera parte nos costó bastante porque llegamos muy pocas veces, pero al entrar en la segunda parte, los primeros 10-15 minutos tuvimos muchas ocasiones, incluyendo dos o tres palos, creo, y a partir de ahí avanzamos todos, fuimos todos hacia adelante y lo pudimos sacar.
I per la seva part, el segon juvenil del Sabadell va encaixar la tercera derrota seguida, en aquest cas davant l'únic equip que supera el Mercantil a la classificació, el Cornellà B, i pel mateix marcador, 2-1.
Una remuntada, Sergi, que es va forjar en qüestió de 5 minuts, però més dur va ser el cop que va encaixar el primer juvenil del Sabadell a Divisió d'Honor.
Un sac de mitja dotzena de gols van rebre els de Marc Nomen a Olímpia davant un Espanyol que va exhibir una efectivitat fatal. Després del 0-6, el tècnic té clar que la diferència en la determinació a les àrees d'uns i altres va provocar la golejada en contra.
Jo crec que hem interpretat bé la sortida de pilota, tot i que és millorable. Hem aconseguit atacar la seva última línia diverses vegades, hem aconseguit replegar-los, però la ineficiència tècnica en algunes accions o la manca de ser més agressius, doncs ha derivat en el que ha derivat.
El Sabadell juvenil veu frenada així la bona dinàmica de les últimes setmanes, en què havia sumat 7 punts de 9 possibles.
En pàgina poliesportiva, l'Oar Gràcia Femení ha posat cap per avall la divisió d'honor plata d'handbol amb la victòria 29-34 a la pista del líder Mislata. Les valencianes, fins a aquest partit, duien una trajectòria immaculada.
I encara es mantenen líders i amb el millor atac i defensa, però la Roca ja les ha igualat amb 12 punts i tercer amb 11 ve un Oar Gràcia que ha presentat definitivament la seva candidatura a estar amunt. Carol Carmona és l'entrenadora de les verdiblanques.
Vam sortir amb molta motivació, amb una motivació extra, ja a demostrar que anava una pista complicada davant d'un equip que anava líder, no havia perdut cap partit, era el màxim golejador, el mínim golejat, i això ens va motivar molt per demostrar, no? I poder dir que volem estar allà a capdamunt de la classificació. La veritat és que vam fer un parcial extraordinari, va sortir tot força bé, les vam deixar una mica nucallades perquè no sabíem per on sortir, i a partir de l'inici aquest tan bo que vam fer, vam aguantar tot el partit i molt bé, molt contenta.
Pròxim repte, dissabte, amb les gracianques rebent el carrer Bocatxo Lleida, que se situa a la part mitjana de la classificació.
I en futbol sala, el Natació Sabadell continua amb la seva particular bipolaritat, segons si juga a casa o a fora. Mentre que els d'Adri Sánchez encara no han guanyat el pavelló nord, a fora s'han erigit com el millor equip del grup 3 de la segona B.
Amb 10 punts de 12 possibles i mantenint la condició d'invicta. A l'última jornada, els nedadors es van imposar 2-4 al Coel i Refrang Elche, remuntant un 2-0 en contra. Ara l'equip nedador puja fins al 7è lloc amb 12 punts, a prop ja de la zona play-off, però el jugador Quim Gassó prefereix evitar parlar-ne.
Al final, mirar play-offs o mirar una altra cosa, ara mateix no ens interessa ni ens fa ningú bé, jo crec. Hem de mirar el següent partit, que és Picassent, preparar-lo el millor possible i després, quan quedin poques jornades de Lliga, ja mirarem on estem i a què podem optar.
El Natació Sabadell és a 3 punts d'un play-off que marca el Nueva Elda. Els alacantins van assaltar el carrer Garcilaso imposant-se per 4-7 a l'Escola Pia. José Ruiz Peluca, jugador dels de Can Colapi, demana sortir més endollats als partits.
Creo que no empezamos muy bien, nos está soliendo pasar mucho los partidos, que los inicios de la primera y de la segunda parte no empezaron muy bien, pero bueno, también fue mérito de ellos, que estuvieron más intensos que nosotros. Y poco más, la verdad. Después, poco a poco fuimos a remolque, como dices tú, fuimos a remolque, pero cada vez nos estamos contando mejor, hasta que la cosa se igualó.
L'equip de Pedro Donoso es queda amb 8 punts, vorejant la zona de descens arribats a l'equador de la primera volta d'aquesta segona B de futbol sala.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 8 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Tornem, com sempre, demà amb molta més informació. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.